Avui a l'Ofici de Viure, la tercera part de la vida, amb Josep Maria Fericla. Diu el doctor Fericla que la vida es compon de tres fases. La primera és la d'expansió, des que se'ns engendra i més tard naixem i continuem expandint-nos contínuament fins als 20-25 anys. Primer a nivell celular, més endavant l'expansió és corporal, psicològica i després social. Josep Maria Fericla continua explicant que a partir dels 25-28 anys entrem a la fase d'arrelament. La major part de la gent, quan hi arriben, senten de sobte la necessitat de formar una família pròpia, de trobar una feina fixa i un domicili estable. S'identifiquen amb una ideologia o amb algunes ideologies i amb uns valors determinats. Finalment, quan arribem als 58-63 anys, entrem a la tercera fase de la vida, la fase de la integració, la més difícil de transitar, el període biogràfic en què sentim la necessitat d'anar integrant tot el que hem viscut fins llavors. Diu Joan Garriga, psicòleg, que en aquesta etapa potser ens cal més amor, més servei, més entrega als dons i talents, més perspectiva de les coses, més generositat, més respecte cap a un mateix i a la pròpia particularitat, més consideració cap als altres i més obertura als efectes, més sentit de la vida viscuda. Tornant a en Josep Maria Fericla, amb el qual conversarem avui a l'Ofici de Viure, diu que la manera ideal d'envellir és la manera ideal de viure, preocupar-se d'un mateix i particularment tenint en compte les dimensions psicoespirituals que donen sentit a la bellesa i a la vida durant el període adult. La millor manera de preparar-se per la bellesa és viure en plenitud. Avui a l'Ofici de Viure, la tercera part de la vida.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Mestre, profesora de ética a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. La ética es la disciplina que se dedica a pensar la vida bona. Y podríamos decir que una vida bona es una vida dedicada a la recerca de la vida bona. Com individus que som institucions socials, microinstitucions socials, es fem sempre dintre d'un context. I la nostra circumstància és que hem pensat molt, ens hem dedicat molt a la infantesa perquè el desenvolupament sigui saludable i hi hagi una base sòlida per créixer. Ens hem dedicat també a l'adultesa, a la independència, a l'autosuficiència, a l'autonomia, però hem descuidat una mica en el nostre temps al final de la vida, els moments darrers i les creences sobre què passarà més enllà, cap a on anirem. És important també pensar això perquè com tota bona història requereix d'un bon final i perquè el final sigui bo té que haver-hi un sentit. I la persona sempre necessita anar a la recerca del sentit. Sí que és cert que algunes persones han preparat el final des d'un punt de vista econòmic, han anat a un notari a fer el testament o han fet un document de voluntats anticipades davant dels metges per a garantir que no hi ha dolor, però és que el sofriment és més que dolor, és diferent al dolor. Per això val la pena parar-se a pensar sobre quina és la esperança que tenim en que l'única oportunitat sobre la Terra no hagi estat un absurd, que malgrat que siguem mortals, què passarà després? Haurà valgut la pena l'única oportunitat sobre la Terra? Tornarem allà al tot del que venim? És que creuen en la integració. S'ha acabat totalment com és ateus? Hi haurà una reencarnació? Hi haurà una vida futura després d'aquesta terrenal? Crec que val la pena parar-se a pensar per a precisament poder-li donar un sentit també al final. Perquè puguem dir allò amb el Quevedo de seran ceniza, mas tendrán sentido, polvo seran, mas polvo enamorado.
Avui a l'Ofici de Viure, doncs, Josep Maria Fericla, Josep Maria, ben retrobat. Benvingut i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar. També gràcies per invitar-me al teu programa.
Bé, ja fa anys que et dones molta importància, fins i tot abans d'entrar-hi tu, a aquesta etapa, la tercera part de la vida. Per què?
Perquè? Doncs li dono importància perquè és una part de la vida, simplement. I suposo que també perquè és la part més descuidada al nostre món occidental. És a dir, que donem molta importància a la formació dels nens, a l'escolarització, a l'alimentació que reben els nens, en fi, a la primera part de la vida, no? Després de la segona part, que és la de l'arrelament, la quan som adults, doncs és obvi, no?, que s'hi dona tantíssima importància, doncs, per les carreres universitàries, perquè un trobi bona feina, posició social i tota la pesca. Però, en canvi, la tercera part de la vida, que és la més difícil de travessar, doncs gairebé no hi dona importància. I jo em vaig sentir molt perdut, no?, quan vaig arribar a aquest moment, a partir de 55 anys, que sentia que m'estaven passant coses, que hi havia canvis a dintre meu, que no era una qüestió emocional, diguéssim, o psicològica, o que hi havia canvis molt més profunds i que no vaig trobar cap punt de referència ni a la psicologia, ni a la fisiologia, ni a la psiquiatria que m'ajudés a entendre el que estava passant, no? I que, per altra banda, hi havia alguna cosa d'aquest estrany sentit de quan vaig arribar a prop dels 60 anys que em recordava molt l'adolescència, no? I va ser arrel d'això que em vaig posar a estudiar i a buscar i a llegir i a parlar amb altres persones que estaven en edats més avançades que jo, fins que al final em vaig adonar de lo que passa realment, i és que hem entrat en una altra fase de la vida, entrem en lo que en dic la tercera fase, no, de la vida, i que el nostre món està completament deixat de costat o s'assimila a la senilitat, no, el decaïment ja de la vida, perquè el cos comença a tenir avaries i decrepitud, i no és això, no, o sigui, aquesta part de la vida més de senilicència forma part de la tercera part de la vida, però no és la tercera part de la vida. Doncs per tots aquests motius vaig sentir un interès intens, no?, per averiguar què passava, per entendre a mi, per començar, perquè de fet la major part d'activitats que ofereixo, Gaspar, i tu ho saps bé, em penso, ho faig perquè m'interessen a mi, o sigui, els tallers, seminaris, cursos, el màster que vaig fundar sobre estats expandits de consciència, tot això ho faig perquè m'interessa a mi i el món no m'ho ofereix o no ho trobo. Perquè si hi ha alguna cosa que m'interessa molt i ho trobo, doncs ja està, vaig, ho compro, diguéssim, o m'hi afilio, o ho segueixo, i omplo la meva necessitat. Però si no ho trobo, doncs sovint acabo fent-ho per mi, i aleshores ho ofereixo als altres, però si també els serveix.
En aquest sentit, la base del que estem parlant són aquests 5 dies anomenats viàtic, de convivència, dius, amb el nostre ésser intern que organitzeu a Can Benet Vives, i que ja fa anys que es porta a terme, oi?
Sí, no sé quants ara, deu fer 8 o 10 anys almenys, però és una convivència anual que més que un seminari en el sentit d'impartir teoria, és una convivència entre persones de 45 anys endavant que tenen interès en preparar-se per aquesta tercera fase de la vida i aleshores són unes convivències en les quals es parla del que passa a nivell fisiològic, a nivell psicològic, a nivell espiritual, a nivell sexual. Jo que sé, es medita també, però sobretot per les persones que no tenen pràctica de meditar, doncs els ensenyo. I també perquè és un seminari o unes convivències al viàtic on el que hi ha és esperança. No? Diguéssim que en el nostre món contemporani, i parlant en termes generals, és clar, sembla que s'hagin de tenir objectius, s'hagin de tenir finalitats, no? I els objectius, un 90% de vegades, són guanyar més diners, tenir més estatus social, o tenir més propietats, una casa més gran, un cotxe més luxós, coses per l'estil.
I tu dius precisament que el que hauríem de fer, no?, en aquesta tercera fase és anar reduint la vida a allò que és essencial.
Mm-hmm. Exactament, no? I aleshores, com que l'entrar en aquesta tercera part de la vida, de sobte, i d'una forma sovint insospitada, deixen d'interessar tots aquests objectius materials, o que jo en dic d'arrelament, doncs moltes persones dissortadament es troben que entren en un estat de depressió, perquè simplement doncs, aquests objectius que fins al moment guiaven la seva vida deixen d'existir. i se senten deprimits, no? Aleshores, una cosa que és preciosa en el viàtic, en aquestes convivències, és que les persones que estan així descobreixen que no, que no és que a partir de mitja vida o a partir d'entrar a la tercera part de la vida desapareguin els objectius, sinó que el que s'ha de fer és canviar d'objectius i deixar els que fins al moment ens estiraven o ens apretaven per caminar i constituir uns altres objectius que són els que realment s'adequen al moment biogràfic de cadascú.
Però quina importància té el fet que el cos comenci a decaure, l'envelliment?
Doncs té una importància determinant per la tercera part de la vida, però també per la primera, perquè a última hora, la primera fase de la vida, que jo l'anomeno la fase d'expansió, allò des de que l'òvul és fecundat per l'espermatozou, comença un procés tremendo, no?, d'expansió, de multiplicació celular, fins que naixem, i després de la vida extra o fora de l'úter matern, seguim reproduint les cèl·lules i creixent. Llavors, també en aquesta fase d'expansió, que és la primera de la vida, el cos té una importància fonamental, no? I també en la segona part, encara que no tant. Aleshores, la tercera part de la vida, el cos té la importància que en certa manera li vulguem donar. És a dir, que si un entén el cos com l'eina, no com l'escaparate, com l'eina que la natura ens dona per viure, per exemple, ara si puc parlar amb tu és perquè tinc cordes vocals, i si tu i els nostres oients estan escoltant és perquè tenen oïdes i la còclea i tot l'oïda intern i l'extern, en fi, vull dir que el cos és l'eina, no?, per viure, per comunicar-nos, per aprendre. Aleshores, doncs, aquesta eina, a mesura que anem envellint i entrem a la tercera fase de la vida, doncs comença a no funcionar tan polidament, no? Però això no vol dir res, no? Perquè hi ha persones que es comencen a agobiar perquè el cos comença a tenir avaries, diguéssim, i altres, doncs, que reconeixen que el cos té avaries, si l'han cuidat bé en té menys que si l'han cuidat malament o l'hem cuidat malament, i en contraposició el que es desenvolupa d'una forma espontània, et dic el que passa, clar, és espontani, però s'ha de cultivar, s'ha d'acompanyar, és que sentim una pau, una serenitat, i parlo en primera persona, no? Jo em vaig passar per aquesta crisi als 59 anys i de sobte em vaig adonar que sense buscar-ho, sense meditar més ni llegir més místics, que em començava a sentir més tranquil, més serè, que coses que fins al moment havien estat font de tensió, de contradiccions, per exemple, no? Pues a partir d'un cert moment semblava que algú dintre meu es va anar relaxant i podia acceptar les dues coses sense, o sigui, el blanc i el negre, sense viure-ho com una confrontació. Aleshores, a mesura que el cos va demanant menys acció, jo diria que si un està atent, es va desenvolupant més l'espiritualitat, en un sentit molt ampli, no religiositat dogmàtica, no? Sinó espiritualitat en un sentit general. I que la vida es va tornant inclús més agradable. O sigui, doncs, no sé, jo recordo fa 20 anys que el meu cos em demanava molt acció, no? I com que m'he dedicat tota la vida, en bona part, a escriure, doncs, i escriure un ho fa sentat. Doncs, sovint m'havia d'enfadar amb el meu cos perquè em demanava que m'aixequés i m'anés a fer esport, i acabava fent-ho pel bé de la maquinària. Però això, per exemple, ara ja no tinc, no sento, no?, que aquest ímpetu, no?, per sortir i de sobte m'interessen altres coses que no són tant el cos i el seu funcionament, encara que no el descuido, i el cos es queda, doncs, en aquest lloc, com dir, més tranquil, més relaxat, reclama més atencions, encara que sigui una metàfora que hem fet servir molt. Un cotxe nou funciona totes, no? Un cotxe que té uns quants quilòmetres se li ha de cuidar més els amortiguadors i les pastilles del fre i el canvi d'olis, no?, perquè duri. Però que no és... Jo diria que el cos se l'ha d'escoltar més a la tercera part de la vida. És a dir, la percepció o els arquetipus junguians que hi corresponen s'obre més, es fa més sensitiva cap al cos, no? I si una persona està atenta al cos, com que ja no demana tant d'ímpetu, es noten més els canvis subtils que van passant, no? I, per exemple, jo noto més ara que fa 20 anys, doncs, que em ve de gust menjar, per exemple, no? I fa 20 anys que em menjava el que hi havia, el que tenia, i ara també, a fi de comptes, no és que m'hagi tornat un entotsolat amb el menjar i el meu cos. Però sento més, no? Quan el meu cos em diu, no, ja n'hi ha prou fins aquí, mirar, vindré una mica més d'això o d'allò, o de líquids, en fi.
Arthur Schopenhauer. Els primers 40 anys de la vida ens donen el text. Els 30 següents, el comentari.
L'Organització Mundial de la Salut, a la dècada dels 70, diu Josep Maria Fericla, ja va definir qui era senil a la nostra societat. Van confeccionar una llista de deterioraments físics i problemes de mobilitat i van estipular que si una persona en tenia dos o més, per raons d'edat, havia de ser considerat un individu senil. Hi ha persones que encara no estan jubilades, però són senils, diu en Josep Maria Fericla, i, contràriament, hi ha jubilats no senils. Són dos conceptes confosos que s'han d'aclarir. En general, en el nostre món, la vellesa es defineix de forma negativa. Els vells se'ls identifica per allò que han perdut i no pel que tenen. La vellesa són generalment pèrdues, encara que també són guanys. Els guanys de la vellesa s'han d'haver treballat, mentre que els guanys de la joventut ens han estat donats. I quina importància hi dona, Josep Maria, al sentit de la vida? Abans escoltàvem la professora de filosofia Begoña Román, que ens deia que aquesta, que cal aprofitar aquesta oportunitat, ella deia, única que tenim sobre la Terra i procurar que no hagi estat un absurd. No sé si ho has pogut sentir.
Sí, sí, ha sigut una declaració molt maca, molt interessant. Aleshores, què preguntaves, Gaspar?
Pel que fa al sentit, quina importància sentit té en aquesta vida?
El sentit últim de la vida.
Sí.
Doncs, jo diria que és fonamental el sentit de la vida. O sigui, les persones que viuen o que porten una vida amb sentit, literalment, estadísticament, amalalteixen menys que les persones que viuen sense sentit o de que no saben per què viuen, no? Aleshores, com que la tercera fase de la vida és la que, ja ens condueix directament cap al col·lapse del cos, llavors allà, diguem, és quan és més important trobar un sentit profund a la vida, no? I jo diria que aquest és el gran pou negre de l'occidental mig, o sigui, de tots nosaltres, vaja, que portem vides que no tenen un sentit profund. I quan una persona ha perdut el sentit de la vida, o sigui, no sap per a què viu, clínicament és una persona neuròtica. O sigui, la neurosis vol dir la pèrdua del sentit de la vida, no? El qual no vol dir que un no senti, o no pensi, o no pateixi l'angoixa o l'ansietat d'un dia a dia sense sentit, de lluitar per treballar, per estalviar, per pagar els impostos, sobretot, però que no té cap ni peus, no? Aleshores, això és el que ens menteix. D'aquí que jo diria que el més important que hi ha en el camí d'una persona, i més d'un occidental actual, és trobar el sentit de la seva vida. Que alguns s'assenyeixen a la família, hi ha senyores, hi ha dones, doncs, que tenen el primer fill, els primers fills, doncs ja està, la seva vida ja ha trobat sentit, que és cuidar els fills, criar-los. Però és un problema, perquè els fills creixen, si Déu vol, i no hi ha cap problema greu, i quan marxen de la casa els senyors tenen el trobat sense sentit per la seva vida, no? Aleshores, diguéssim que hi ha tradicions hermètiques que diuen que la vida humana es divideix en cicles de 12 anys. Aleshores, que el primer cicle, és a dir, des del que naixem fins als 24 anys, diguéssim, és per aprendre a parlar. Que el segon cicle, que seria els 25 als 60, si són cicles de 12, el segon bloc de cicles, dels 25 als 60, és per parlar. I que l'últim bloc, o sigui, a partir dels 61 anys, és per aprendre a parlar amb l'inefable, o sigui, amb el que està més enllà de la porta, que és la mort, i que jo també crec que travessem una sola vegada. Aleshores, quan una persona té sentit per la seva vida, doncs és el que deia el Nietzsche, no? Que quan un té un per a què, una finalitat, i acaba trobant el com. No s'ha de preocupar. Tenen problemes amb el com els que no saben on anar. Aleshores, jo us ho suggereixo a tots els radioients que si no teniu un sentit clar per la vostra vida, el busqueu, perquè això us salvarà de portar una vida absurda, no? I, Hi ha algú que a vegades repeteixo en el viàtic, és que si un no té un objectiu clar per la seva vida, cosa freqüentíssima, ningú s'ha de sentir estrany per això, que hi ha una manera senzilla, no?, de formular una finalitat per la vida que hi doni sentit, i és preguntar-se i respondre, naturalment, què voldria que quedi de mi el dia que marxi d'aquest món? Què vull que quedi de mi? Què vull deixar en aquest món el dia que marxi? I quan un troba la resposta a aquesta pregunta, doncs, sense més dilació, posar-se a caminar en aquest sentit, no? perquè quedi de tu o de mi allò que volem que quedi. I això, sol, aquest fet ja dona sentit a la vida.
Sovint em pregunto, diu en Josep Maria, si ara mateix em morís, podria fer-ho en pau o em queda alguna cosa per resoldre? Aquesta pregunta m'ajuda a regular la meva vida, sobretot en els moments que estic estressat. Si la meva resposta és afirmativa, perfecte. Si no, acabo aquelles coses o parlo amb aquella persona que, si m'arribés la mort, em permetés morir en pau. També és una altra manera de plantejar-ho, oi, Josep Maria?
Mm-hmm. Sí, és una altra manera de plantejar-ho, sí. Diguem, l'important és tenir clar. No fa massa vaig estar dinant amb una tia, l'única tia que em queda viva, que és una venerable velleta de gairebé un segle d'edat, i dinant li vaig preguntar, dic, tia, què voldries fer abans de morir-te? Perquè és una persona que es pot parlar en aquests termes, no? Plans, directes, diguem, no té problemes de pors, ni... En fi, li vaig dir, tia, què voldries fer abans de morir-te? I s'ho va estar pensant amb calma i em va dir, voldria donar les gràcies a tothom. O sigui, no tothom, a tot el món, no? Sinó voldria, m'ho va dir en aquest sentit, voldria donar les gràcies a tothom amb qui m'he relacionat, en fi, amb tothom de qui he rebut alguna cosa a la vida.
Que bonic,
eh? Sí, em va semblar tan, tan preciós, tan generós, també, i tan, com et diria, i tan... tan concret, no? O sigui, vol agrair abans de morir, doncs quina manera més bonica d'enfilar els últims anys que li deuen quedar de vida.
Clar, i aquí, si ens fem aquesta pregunta i també fem nostra aquesta resposta, que podria ser ben bé ser, no? Uh-huh. Doncs ja podem començar ara. No cal esperar, sí, a la recta final.
No, clar que no. No, o sigui, de fet... O sigui, ningú té ni idea, ningú té ni la més petita idea del temps de vida que li queda. O sigui, jo no tinc ni idea de quant temps de vida em queda i tu tampoc, espari, cap dels nostres radioients d'avui, perquè, pues, sí, pues, estadísticament em poden quedar 20 anys de vida, però estadísticament, jo no sé si sortiré ara al carrer i passarà un cotxe i m'atropellarà i aquí s'haurà acabat, no? Aleshores, doncs, si un pensa en la vida i en el final de la vida, o sigui, en la mort, sense ambients tètrics, ni patogènics, ni foscos, és la millor manera de viure en presència, deixant les coses resoltes a cada moment. En fi, doncs pensar, pot ser el meu últim dia de vida avui, així que millor arreglo, deixo les coses bé, quedo amb tothom. No... Això, agraeixo el que he d'agrair.
Sí, això s'ho plantejava també l'Steve Jobs, el fundador d'Apple, deia que ell cada dia ho pensava com si s'hagués de morir, que això l'havia ajudat molt a viure, no? És una pregunta, mm-hmm, esclar, que efectivament en la nostra societat pot semblar com una mica tètrica o llòbrega, però pot ser un motor de vida.
Pues ho és i ho ha sigut durant tota la història de la humanitat. Jo diria que és avui dia que tenim tantes distraccions i el món extern ens ofereix tanta brillantor i tants passatemps, per dir-ho així, absurds la majoria, no? Que ni ens aturem a pensar que avui pot ser l'últim dia, no? I llavors, i què? I deixo això i allò penjat. Llavors, fer el testament, per exemple, no té res de sort i tot. Jo fa molts anys que el vaig fer i més o menys cada any o cada dos anys o cada quan sento, doncs vaig a notar i el canvio, perquè, doncs, també canvien els meus interessos, les meves relacions, les meves preferències, jo què sé, hasta les meves quatre propietats canvien. I no té res de... Ja et dic, no té res de sòrdid. Al notari, mira, aquell testament que vaig fer fa un any i mig, ara vull canviar això, vull canviar això, vull deixar això a aquesta persona, tal. I és com tenir actualitzat la vida. No la mort, sinó la vida. I això, per exemple, els anys que vaig viure a la Maçonia, era un pensament diari, perquè quan un viu a la selva és literal, o sigui, no és un exercici de creixement o de què sé, no? De creixement personal. De que quan vius a la selva i surts al dematí de la cabana, no saps si aquell vespre tornaràs a dormir a la cabana o no, perquè diguéssim que un familigrama d'indígenes de l'alta Amazonia equatoriana, per exemple, són de promit són 20 persones a la família, de les quals 8 moren abans d'arribar a una certa bellesa, no a la senilicència, sinó a una certa edat avançada, moren per això, per accidents, perquè els ha matat alguna fira, alguna serp, perquè han caigut per un pont mentre la travessaven i hi ha hagut una riuada. Clar, i 8 de 20 són gairebé la meitat, amb la qual la mort diàriament està present en la vida de les persones. I un surt al dematí, pues, vulgui o no, plantejant-se si ha deixat les coses enrere dintre la cabana, amb les persones amb les que hi conviu, per exemple, si ho ha deixat bé, per si no torna ja aquell vespre, o, bueno, i és normal, això, en altres societats, no? D'aquí que totes les grans religions tenen molt present la mort, la mort, la mort, al final, però ja et dic, no, i com deies tu, Espar, no com una cosa tètrica, sinó com una balança per deixar el dia a dia de la millor manera possible, no? O sigui, jo diria que el moment més important de cada dia és el vespre, quan ens apartem del soroll del món, de l'agitació diària, ens apartem i ens recolim una estona, i és el que hauríem de fer tots, no? Jo sempre ho suggereixo, mira, a l'acabar el dia, tanca't, escriu el teu diari, medita un rato, però pren consciència del que t'emportes d'aquest dia cap al cor, cap a casa, no? Cap a la teva casa més profunda. I és el moment més important del dia, quan un reflexiona, pren consciència del que s'emporta d'aquell dia, què és el que fa diferent aquest dia a tots els altres, no? M'emporto això avui cap a casa, cap al meu cor, i ja llavors on es pot retirar. Doncs això, aquest petit exercici diari, que és fantàstic, et digui, per mi és el millor moment del dia, és el més important. Pues és en micro el que representa preparar-se per la mort, pues en macro, no? En macro del llarg d'una biografia humana. Però que si un dia a dia va deixant les coses bé i pren consciència del que s'emporta, del que deu, del que ha fet, dels èxits que ha tingut, dels petits fracassos, pues ja està. El dia següent és com haver posat a zero el compte quilòmetres i tornar a començar fresc. I quan passa això, pues, arriba un moment que un se sent preparat per morir-se, per dir, bueno, avui és un bon dia per morir, ja no dec res a ningú, diguéssim, em sento bé amb tothom, agraït, no tinc cap assumpte pendent amb ningú, doncs avui és un bon dia, que millor si duro molt més, però avui és un bon dia per morir. I repeteixo que això no té res a veure amb la decrepitud, al revés, no? Que no tinc res en contra de les persones que volen allargar la seva vida artificialment, vull dir, amb tubos d'assaig que els hi porten d'això, amb l'oxigen assistit i tot plegat, però a vegades val la pena que un s'ho plantegi, no? Si val la pena seguir vivint així, per exemple, vull dir...
T'agraeixo, Josep Maria, la sinceritat i la claredat amb què expresses tots aquests conceptes, i celebro que estiguem fent un programa, un ofici de viure també a contracorrent, perquè no és habitual escoltar tots aquests missatges a través dels mitjans de comunicació, perquè la mort, continua sent un tabú.
Pues cada vegada menys, no? Cada vegada hi ha més llibres, més activitats, més ofertes que parlen de la mort, però sí, efectivament, en els medis de comunicació, en aquest sentit, ets vanguardista.
No volia penjar cap medalla. No, era per tu més aviat, en el sentit de dir, ostres, que bé com que tot això ho puguis expressar clar i català, més enllà de la presencialitat en què ho acostumes a fer, amb xerrades o amb els tallers, com en aquest cas el Viàtic a Can Benet Vives, no? O en altres entorns, no? Vull dir que està bé que això que arribi també a més gent, penso.
Sí, o sigui, la tercera part de la vida, el que la caracteritza, diria jo, és anar-nos desfent de tot el que hem anat acumulant durant la vida anterior i és accessori. O sigui, és com un arbre que li van caient les fulles i les branquetes, i al final ens quedem amb l'essència, amb el que som en essència, no? Per això, com se sol dir, els iaios o els vells són com crios, no? Que diuen el que pensen, i els és igual la repercussió, la seva imatge social, el que pensaran els altres, perquè estan ja en l'essència, no? I morir-se vol dir això, trobar-se un en si mateix sense cap artifici, no? I d'aquí que viure la tercera part de la vida des del meu punt de vista, no? I des de la meva perspectiva és anar-se despullant del que és accessori i anar-se quedant amb l'essència, el qual vol dir el que realment sóc. I ja està, i quan arriba el moment de la mort, doncs dir, bueno, doncs com que sóc això. I per altra banda, quan un connecta amb el que és, amb el que portem d'essencial a dintre, o sigui, amb aquesta personalitat d'os, com deia Jung, diguem que és la dimensió nostra on hi ha lo inefable, on hi ha l'espiritualitat, on hi ha l'amor, on hi ha el sentit de la vida, on hi ha totes aquestes capacitats i facultats humanes que no són quantificables ni fàcilment descrivibles o formulables, no? Pues quan arribem aquí, jo diria que tothom se n'adona que, bueno, que una cosa és que el cos col·lapsi i deixi de funcionar, però per l'altra banda no vol dir que s'acabi la vida quan el cos es col·lapsa, no? Vull dir, o sigui, les persones tenim un disseny binari, un disseny doble, no? Diguem, quan naixem hi ha una part nostra que té data de caducitat, que és el cos i tot el que està relacionat amb el cos, i hi ha una altra part, doncs, que és infinita, que és atemporal. I bona part de l'angoixa dels humans ve perquè són capaços de percebre aquesta doble valència de la nostra vida. I des de la part més limitada, diguem, la que té data de caducitat, doncs podem intuir, encara que sigui olorar, no? Com si fos un aroma molt subtil, que hi ha una altra dimensió que s'escapa. O sigui, jo no tinc cap dubte, diguem, tinc el ple convenciment que hi ha una part de mi i de tot ésser humà que no està sotmesa a les lleis de l'espai i del temps, que és una part de mi inefable, per així dir, no? I aleshores, doncs, la tercera part de la vida, que és el que fem al viàtic, és ensenyar a cultivar aquesta part, a donar-li importància, a escoltar-la, doncs perquè quan arribi el col·lapse del cos, bueno, doncs, xau, gràcies per el que m'ha servit, i doncs, algo que no depèn del cos, que és el que està sotmès a les lleis del temps i de l'espai, aquest algo doncs, segueix la seva via, no? I, de fet, avui dia ja hi ha proves científiques, no només, diguem, dogmes religiosos, hi ha proves científiques incontestables de que la consciència humana no està inexorablement relacionada amb el cos i que, per tant, quan el cos deixa de funcionar, la consciència desapareix, no? O almenys hi ha una part de persones que són les que han suportat, no han sigut objecte d'estudi, en totes les investigacions que es fan d'això que ara se'n diu experiències properes a la mort, que, bueno, han sigut això, objecte d'estudis, persones que han mort, han estat una estona, a vegades llarga, en un estat de clínic, han estat clínicament mortes, i després pues, els nostres cardiòlegs les han recuperat i algunes expliquen el que ha passat mentre estaven clínicament mortes, i el qual vol dir que han mantingut la consciència, i a vegades una consciència molt més expandida, més estable, més amorosa, que sigui més integradora, més integrativa que la consciència normal, no?
Sí, recordo l'anècdota, una de les anècdotes, per exemple, que explica el doctor cardiòleg Pim Van Lommel, no? Investigant precisament aquestes experiències properes a la mort, que com a cardiòleg s'hi trobava, una anècdota que em ve al cap d'una infermera, que, o sigui, d'una persona que havia estat clínicament morta i que sabia on la infermera li havia guardat la seva dentadura postissa, exactament al lloc, mentre ella, teòricament, estava clínicament morta, no? I és un dels casos, un dels molts casos que hi ha semblants, no?, del teòleg que comentes.
Sí, sí, n'hi ha molts, i cada vegada hi ha més recopilacions de casos pragmàtics, o sigui, de pur empirisme, que com dèiem, no?, que posen de relleu que la consciència no està, almenys en algunes persones, diguem, posem les coses en el seu lloc sense voler extrapolar, que en algunes persones la consciència no està lligada al cos d'una manera única, no? Sinó que el cos deixa de funcionar, però la consciència segueix vivint, no? I, de fet, si atenem els místics, per exemple, doncs, tots els místics de totes les tradicions i de totes les regions i cultures de la Terra, amb una expressió, amb una altra, d'una manera o altra, però han estat parlant d'això precisament, no? I de que no s'acaba tot quan el cos deixa de funcionar. I inclús, diguéssim, que pensar en aquest cicle de diàleg entre la vida de vigília i la vida després de la mort del cos, o com en vulguem dir, diguem, dona més sentit també la vida, no? És a dir, jo fa un temps vaig fer un estudi que encara no he publicat, com a antropòleg, de totes les creences, o de moltes, no totes, perquè n'hi ha moltíssimes, no? De moltes creences de diferents cultures i diferents moments històrics sobre el que ve després de la mort del cos, no? O sigui, el mateix que en les nostres tradicions cristianes. Doncs així, molt simplement diuen que quan el cos mora, doncs ens anem a l'infern, al purgatori o al cel, depèn del que hagin fet durant la vida. Doncs aquest patró és sorprenentment universal. I tant els budistes com els hanseïstes, com els animistes xamànics, com el cristianisme i l'islam, per descomptat. Diguem, tots tenen, amb diferents paraules, diferents formes metafòriques o expressions, però tots tenen aquesta mateixa concepció, que el que ve o el que un es troba després del col·lapse corporal del cos depèn del que ha fet durant aquesta oportunitat única que ha sigut viure la vida corporalitzada, no? La vida en el cos, i que depèn del que un ha anat desenvolupant, diguem que a tot arreu, jo diria que és universal, que hi ha aquest arquetip, no? Com que la vida és una oportunitat. I és una oportunitat per desenvolupar un algo, diguem-ho així, una consciència que no depengui del cos. I, per tant, una consciència no sotmesa ni al temps ni a l'espai. I que, doncs, que el pas per la Terra és per això, per desenvolupar aquesta consciència. I potser la persona o la tradició o l'escola que més ho ha explicitat, inclús amb mètodes, etc., i sense que hi hagués cap dogma religiós en el sentit habitual, és el quart camí. O sigui, Gurdjieff i els seus seguidors, i Uspensky, per exemple, i Bennett, també John Bennett, va explicar molt clarament i com un resum de totes les religions, de les grans religions de la Terra, què passa, no? Quan el cos es mora, doncs que si un ha estat nutrint aquesta consciència de més enllà de la consciència corporal, doncs això segueix pervivint o existint, i si un no, pues quan, diguem, si la vida d'una persona està totalment lligada al cos, als records del cos, a les reaccions emocionals, que això depèn del cos també, pues quan el cos es col·lapsa no hi ha més consciència.
Molt interessant. Continuarem, espero que en continuem parlant un altre dia, perquè se'ns ha acabat el temps. Josep Maria Fericla, que vagi molt bé aquests 5 dies de viàtic, del 28 d'octubre a l'1 de novembre a Can Benet Vives, i ben aviat ens tornem a escoltar aquí a l'Ofici de Viure. Una abraçada, Josep Maria, i moltes gràcies.
A tu, Gaspar, una altra abraçada.
Gràcies també a totes i tots vosaltres, en nom d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica, Blanca Busquets al guió i Núria Ventura a la producció. Una abraçada.